Bem, eu sou compositor Joan Guinjoan e naturalment, com que la meva vida té un interès potser bastant especial degut a les circumstàncies, doncs m'atreviré a dir ja unes paraules. Doncs a partir de la meva infància, jo doncs sóc fill de pagesos, vaig néixer a Riudoms, que allà en diem el Baix Camp, i doncs els meus pares, pagesos, i això, i jo, doncs, esclar, vaig ja fer la vida com si diguéssim que es feia allà a Riudoms, anàvem a col·legi, i això, però, clar, jo, aquest home, de què li ve la música? Doncs, no tinc cap referència, perquè l'única referència que tinc de la música de casa meva ens ho van dir que 100 anys enrere o això hi havia un que estava aficionat a la flauta i va arruïnar la casa. Això és un... O sigui que no n'hi ha cap més. Bueno, però llavors jo resulta que a Riudoms, doncs esclar, vaig fer la vida al camp, al poble, al camp, però com vaig començar la música? Jo crec que això és bastant interessant, ja se n'ha parlat molt, però als 14 anys, és a dir, el 10 d'agost, que és la fira del poble, doncs van comprar un acordió petitet per un cosí meu. Bueno, i aquell acordió estava allí, i aquest cosí meu no el va tocar mai. I jo, no sé com ni per què, me vaig posar a tocar el vals de la Viu d'Alegre. I esclar, i el meu avi, que era un home molt catòlic, i més cantava molt a missa, i aquest xiquet, té qualitats, això jo no deia res, anava tocant aquell acordió, que encara està amb ells, aquest l'he guardat, i llavors me van comprar un acordió de 2 teclats i 2 baixos, que ara està, com diem-ne, el meu instrument al Museu de la Música. Llavors, en aquest acordió, jo vaig començar a tocar tots els ballables de l'època. I resulta que què passava llavors? I bueno, a casa no en feien cas, estava bé, sí. I anàvem a Vilafortuny, perquè llavors els pagesos l'estiu, doncs les seves vacances eren anar 2 o 3 dies a Vilafortuny i allí amb els pins i els carros i això es passaven. Jo doncs tocava i feia el ball allí. O sigui, vaig debutar com instrumentista tocant les coses. Bé. Però què va passar? Que a Riudoms, en aquella època, venien aquestes orquestres per la festa major, jo vaig veure un acordió piano que tocava un senyor. Jo vaig dir, carai, jo vull tocar l'acordió piano. Jo vull tocar l'acordió piano. I el meu pare diu, què és això? Diu, home, diu, mira, diu, anirem a les Borges a veure si hi ha un senyor que te n'ensenya una mica. Vam anar a les Borges del Camp amb una persona que tocava aquest acordió i el meu pare diu, escolti, diu, li pots ensenyar l'acordió. Diu, però vostè toca el piano? Diu, ha de tocar el piano. Ah, bueno, molt bé. Diu, doncs, el que haig de fer? Diu, mira, a Reus hi ha un home que té molt mal geni, però que és molt bon mestre. Diu, i vaig a prendre classes de piano. Es deia Fructuós Piqué. I llavors jo, el meu pare ja començava a dir, no està massa d'acord amb tot això, no? Jo vaig anar a Reus, vaig donar una o dues lliçons i el mestre Piqué diu, miri, deixi's d'acordions, que si vostè ve aquí a treballar amb mi, jo el faig examinar al Conservatori del Liceu a Barcelona. Carai, noi, jo, fantàstic. Arribo a Riudoms, que anava en bicicleta, i dic, miri, mama, diu, m'haureu de jugar amb piano. Oh, carai, això ja, la cosa va canviar, no? I, però bueno, finalment me'l van llogar. Vaig llogar en piano i jo vaig fer, diguem-ne, en 6 anys, Venia aquí a Barcelona a examinar al Conservatori Superior de Música del Liceu, que ara em van fer un homenatge d'aquella època, i venia aquí i els prenia les classes, m'anava cap a Riudoms, anava a classe a Reus, al mateix temps treballava al camp. Clar, jo era un pianista que vaig arribar a tocar bastant bé, però amb un esforç terrible, perquè el meu pare em deia, has de llaurar dos o tres quadres, doncs carai, esclar, amb la Pollagana, o amb l'Aixada, o el que sigui, i per acabat me posava el piano, i bueno, vaig treballar així, i resulta que vaig fer tota la carrera de, diguem-ne, del conservatori, i llavors, esclar, aquí va vindre el problema. El problema era que el mestre d'aquí, l'Alexandre Ribó, me deia que jo podia fer concerts, bé, i a Riudoms el meu pare, jo era l'hereu, perquè era un germà, el pobre, que en pau descansi, el van posar amb ell perquè jo me'n vaig. Un dia vaig dir al meu pare, jo no sabia com dir-li, el vaig ajudar a enganxar el carro i... bueno, no. Ell se'n va anar cap al mas, jo em quedava a casa a estudiar. I a la meva mare, a l'hora de dinar, li dic, miri, mama, diguem mama ja, dic, el pare no li he volgut dir, però tinc una pensió a Barcelona i que de tarda me'n vaig. Ai, fill meu, que això, aquest dia el pare, això, dic, no es preocupi, jo ja estaré fora i això. Bueno, i amb 700 pessetes jo vaig venir cap aquí. I aquí va començar la història, o sigui, va començar la història i jo vaig estar un temps aquí, anava a tocar doncs, amb una verbena del meu sant, de Sant Joan, o el que fos, no, per música lleugera, perquè esclar, per guanyar alguna cosa, i llavors vaig començar a fer algun concert i, bueno, què va passar? Va passar que jo vaig fer, diguem-ne, Riudoms, bueno, Reus, Barcelona i París. I això es va produir de la manera següent. Jo un dia a Riudoms estava estudiant una sonata de Mozart i la Mònica, que era la meva, va ser la meva esposa, ella era filla d'en Josep Gispert, que era un pintor, que s'havia anat cap a París, ell era d'allà, de Riudoms, però se'n va anar a París per no fer la guerra d'Àfrica, però esclar, cada any per al mes d'agost se va casar allà amb una francesa, la segona, i venien a Riudoms, i la Mònica, que li agradava molt la música, i que a més estava molt instruïda, amb teatre i tot, diu, però, diu, qui toca el piano aquí en aquest poble, perquè tothom eren pagesos. I així es vam conèixer, o sigui que es vam conèixer així. I llavors, doncs, bueno, per mi vaig fer un descobriment, que passa que jo en aquell moment encara estava així, no? I com va ser les coses? Va ser de la manera següent, que em van invitar a París i el meu sogre, que era el secretari dels intel·lectuals espanyols, me va preparar un concert a París. Penso que era el 1954. Bé, jo amb tot el meu programa d'aquí, perquè em pensava que era un gran pianista, llavors vaig a París, i conec l'Alfred Cortó, vellet ja, jo li vaig fer una entrevista per una revista que es deia l'Estafeta Literària de Madrid, que no l'he vist més, no sé si he sortit, i resulta que el Cortó me va invitar a una masterclass que feia. Jo vaig anar amb tota la bona fe, no?, a escoltar, i em vaig trobar amb aquells taurons de la Julián School, un xaval de 14 anys que feia els 24 estudis de Chopin de memòria i tot, Molt bé, meravellós. Vaig dir al meu sogre, jo no faig el concert. No, no pot ser. Home, com que no, per força, si està... I no, sí, però home, per amor de Déu. Jo he sentit tocar aquí, però ho vaig fer, però llavors vaig tindre la paciència de passar dels 24 als 26 anys, 2 anys a l'École Normale de Musique de París i agafar una bona tècnica de piano. O sigui que de voluntat no me'n faltava. I llavors vaig preparar uns programes i vaig fer bastants concerts fins l'any 60. O sigui que... Però jo ja tenia una mica al cap que deia, bueno, jo sé, puc ser un bon pianista, com així, sobretot també un mestre, perquè m'agradava molt ensenyar, però jo no puc arribar a ser de cap manera un virtuós ni un d'això. Musicalment molt bé, però obres que m'anaven a mi, no? I com que ja feia temps que em punxava molt la composició i l'any, com si diguéssim, quin any era aquest? Ara no me'n recordo, sí? Quan jo ja tenia 29 anys, el 1960, 1960, el 60, sí, el 60 vaig decidir deixar el piano i posar-me a la composició. Bé, aquí va venir la feina, perquè ja teníem el nen, que ara és un home gran, jo quan feia concerts me pagaven alguna cosa, però llavors jo em vaig trobar sense res i amb la Monique, bueno, vam tornar a Barcelona i què va passar? Va passar doncs un petit miracle que el Delmiro Rivière de Caral, que era un patrici d'aquí, amb el Montpou, van fer una sessió i jo vaig tocar com si diguéssim les meves coses que havia compost llavors. I el Montpou va dir, diu, aquest home, perquè ja no era un noi, ja, bueno, aquest home té com moltes qualitats per a la composició. I d'allí va sortir un petit patronat de 4 o 5 homes del Delmiro, del Carles Mir i això, i me van fer una beca, em passaven 4.000 pessetes al mes, i llavors jo vaig deixar de tocar el jamboree, això que per mi era horrorós, o sigui que a mi m'agrada molt el jazz, però jo el faig molt malament, o sigui que a mi m'agrada molt, però bueno. I així vaig estar, i després vaig guanyar una beca de la llavors Ministeri d'Assumptes Exteriors per anar a estudiar 2 anys a París, al Col·legi d'Espanya, a la ciutat universitària. I allí va ser quan, entre els rèctils que em donaven això, aquí vaig poder ingressar a l'Escola Cantorum de París i allí doncs vaig treballar molt. La Mònica i el nen els vaig deixar aquí, els hi vaig trobar alguna cosa per ella també, i allà jo a París, i com que a París ja estava al col·legi que diem de la Inquisició, perquè no deixaven pujar les dones, o sigui que... Allí em van dir, van treure l'alemany, perquè allí, de tota la gent que hi havia de beques de Madrid, ningú feia res, se la passaven bé, jo només anava amb l'hora i carai, si estudiava, escola que em trobo aquí això. I quan vaig tenir el premi de l'escola, aquells de Madrid, aquells d'allà, s'avorraven, però home, és que Juan és un home aplicat, home, és aplicat. Em van agafar i em van passejar per tot el col·legi, per la ciutat universitària i així. I bueno, i què va passar a París? Que l'Escola Cantorum era una escola, com sabeu, doncs a pesar de tot molt tradicionalista. Però jo vaig tenir un gran professor d'orquestració, però un amic meu holandès me va portar el domen musical on el Pierre Boulez començava a fer aquells concerts. I llavors jo, ahir, és on vaig descobrir Schember, vaig descobrir el Weber, vaig descobrir el Ligeti, vaig descobrir el Berio, un món, no? Tot això. I després, doncs, ja està, vaig estar allà els 2 anys i ja vaig tornar definitivament amb la Mònica i el nen cap a Barcelona. I llavors, doncs jo aquí a Barcelona vaig començar anant per un col·legi, per un altre, fent alguna cosa, però al mateix temps, el més important és que l'any 86 vaig crear el Diàbolos in Música, un grup que aquí a Catalunya, jo vaig fer més de 70 estrenes, però no en parla ningú, ni els que li he fet estrenes. Però fora tothom sap el que és el Diàbolos in Música. Em sap molt de greu, però és així. Eh? I llavors, amb aquest grup, vam fer una tasca molt important sense tindre mai cap beca. Perquè, és clar, era l'època naturalment franquista, i llavors, però llavors no hi havia cap beca ni res, i per la música el gran problema era per la gent que acabava una carrera. Així ara hi ha el conservatori, hi ha l'escola municipal, però és que ara en tots els llocs, els ajuntaments actualment, fan escoles de música, també el meu poble, i almenys un pot agafar un d'això. Però en aquella època, doncs, te les havies d'espavilar d'una altra manera. Jo, que vaig fer aquí a Barcelona, el 66 i el 67, me van fer crític del Diari de Barcelona, el Jordi Roc, que encara viu, no? I va ser crític, jo no havia fet mai crítica musical, sí, n'havia fet amb una revista d'aquí, que m'ho va donar el mestre Esquadreny, jo doncs ja ho havia fet en castellà, però el Diari de Barcelona, que era el degà d'Europa, escrivia en aquell moment, ja escrivien en castellà. Ja sabeu que el català, aquí amb el Franco i tot això, jo m'ho va anar perfecte perquè era l'idioma que havia après a l'escola. Fins als 14 anys no vaig poder fer ni el batxillerat perquè em vaig posar amb la música, però bueno, me'n vaig sortir, em van dir, diu, és que aquest que critica no... No, això ja ho veiem si critica, si se la va carregar un pobre violinista italià, un pianista, que doncs, no és que jo hagués criticat molt, però li vaig haver de fer alguna cosa de criticar. I bueno, vaig estar 7 anys com a crític del Diari de Barcelona, no? I llavors doncs, va ser una època, que això jo ho haig de dir, em sap molt de greu, però quan veig la situació actual, estant jo, com si diguéssim, sense moure'm pràcticament de casa, perquè, és clar, quan jo tenia el centre de documentació i estava a l'Ajuntament, jo tenia contacte amb tothom i tot. Però el que em sap greu és que en aquella època n'hi van dir, home, tu, Joan, has dit que amb el franquisme s'estava molt més bé. Dic, per l'amor de Déu, jo no he parlat mai del franquisme, eh? I res, perquè el Franco és l'única cosa que no es va posar, que és amb la música, home. Posava tot menys amb la música. Jo me'n recordo que quan vam estrenar La bona persona de Sa Joan amb el Ricard Salvat, jo dirigia la feina que vam tenir aquí, no? Doncs llavors, jo, en aquella època, amb el grup, doncs, Espanya, a Brussel·les també, a Itàlia, a França, el Diàbolos in Música, van fer concerts per tot arreu, amb uns repertoris que jo, doncs, vaig poder fer moltes estrenes de compositors d'aquí, però a vegades havia de fer obres molt dolentes perquè la Comissaria de la Música de Madrid és que ens pagava el concert amb una estrena que encarregaven allí. Tot l'havies de tragar, no? Però, bueno, jo llavors vaig posar altres obres. I va ser una època molt bonica, de molta il·lusió, perquè aquí a Barcelona, per exemple, els instituts estrangers, doncs tots ens apoyaven, sobretot l'alemany, i jo vaig poder fer al Palau de la Música l'estrena de la segona Simfonia de Càmera de Schoenberg a Espanya, que quan jo vaig anar als 75 als Estats Units, que em van invitar com a compositor per veure els centres d'allà, vaig parlar amb Los Angeles amb el fill del Schoenberg i li vaig portar els programes. es va quedar parat. Diu, això del meu pare ha fet, diu, és que ningú el toca. Diu, sí, sí, nosaltres ho hem fet. I diu, doncs això, diu, anirà a la Universitat Sureña de Califòrnia. O sigui que això va ser l'any 75, jo vaig estar 22 dies als Estats Units, i bueno, i llavors doncs ja, continuant, aquí jo vaig entrar a l'Ajuntament de Barcelona, perquè encara hi havia el Porcioles, i em va dir el pare dels Clarets, que em diu, diu, és que Joan, el Porcioles vol que els nanos ballin i cantin, i dic, escolta, però jo, diu, home, no, bueno, i vaig entrar a l'Ajuntament l'any 71, i llavors resulta que, què vaig fer jo allí? Doncs vaig entrar com professor del Conservatori Municipal, però mai vaig estar al Conservatori Municipal. Afortunadament no vaig haver de corregir cap quinta ni res, perquè sempre estava en comissió de serveis. I la primera cosa que em van donar, que va ser meravellós, va ser durant 8 anys vaig ser l'assessor musical de l'Ajuntament i portava les 8 o 9 escoles de l'Ajuntament, que llavors els que anaven a l'escola eren nens que deien màxim de 14 anys. I jo tenia l'Escola del Mar, l'Escola del Bosc, l'Escola de Reina Violant, i vaig posar professors per tot arreu i jo els hi vaig fer iniciació musical durant tots aquests anys, parlant-los des de Gabrieli fins un dia anar amb un sintetitzador i ensenyar-los als nens com això. Jo feia clubs, era meravellós, vaig fer clubs musicals, me van fer un treball fantàstic i després el van tirar, o sigui, van eixir les coses, no? Però jo vaig aprendre molt amb els nens, perquè hi havia totes les edats, màxim de 14 anys, però les criatures no els enganyes per res, eh? O sigui que això, un dia, a l'any 82, quan me va invitar Alfonso Guerra a mi, els Osmar va a Ballos a Madrid, i a la iniciació musical, dic, escolteu, no sabeu res de vosaltres, això en una taula ho veieu molt bé. Poseu-vos al costat d'una colla de nanos o no, i ja veureu el que passa, jo ho sabia. Però a mi el que em fa gràcia és que quan ara vaig pel carrer, a vegades un metge de 40 anys o 50, ja, ah, vostè va ser professor meu, jo dic, ai, no el conec, esclar. Bueno, va ser una època molt bona, no?, en aquest aspecte. I llavors jo anava, naturalment, no he parlat de la composició, però és el més important. Jo vaig començar, com si diguéssim, el meu catàleg comença, es pot dir, l'any 65, amb 3 petites peces per piano que vaig dedicar a l'August Puig, i són les peces que jo considero ja, el que més és d'autodidacte, però aquestes ja són peces que formen part del meu, com si diguéssim, repertori. Doncs jo vaig tenir la gran sort de que amb el Diàbolos i Música, com que vaig estrenar música, vaig aprendre molt bé si hi havia una obra molt bona, el que s'havia de fer, i si hi havia una dolenta, el que no s'havia de fer. O sigui que treballar amb els músics va ser fantàstic. Llavors jo em vull semblar amb el Ravel, que sempre, perquè el Ravel és un gran orquestrador, perquè sempre estava d'acord amb els músics, no? Bueno, això per una part, han acabat tot el de París que jo portava, però esclar, jo dic, tu no ets Joan i has de ser Joan. I quan a mi em diuen, jo sóc un compositor, quan me pregunten com sóc, dic, jo sempre dic, sóc un compositor, del Baix Camp, de Riudoms, però amb mentalitat cartesiana. I diu, i per què poses amb mentalitat cartesiana? Home, dic, perquè tothom diu que quan ets d'aquí Doncs, esclar, el Mediterrani, el mar i això, ja et compares amb aquells. I dic, no, 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 jo tenia el cap, cuidado, que jo, la meva música, a pesar de tot, estudiava molt el que havia de fer, no? I llavors, precisament, amb això, jo tinc diverses anècdotes, bueno, vull dir, jo he escrit bastant sobre la comunicació, no? Sobre la creativitat, intentant aportar alguna cosa, perquè és molt difícil, però a mi quan m'han preguntat, doncs, coses d'aquestes, he dit, mira, jo, quan agafo, diu, què fas amb una partitura? Diu, jo quan agafo una partitura, o sigui, quan l'he fet, llavors, amb el paper, perquè l'important d'una partitura és quan ho sents amb el so, però amb el paper, jo el que faig, intento jo crear un discurs, un diàleg entre la partitura i jo mateix i veiem si allò funciona. Això és una cosa... Això és una de les maneres que jo penso, no? I en acabat penso molt, sobretot, amb una cosa que jo detesto, que és el plagi. És a dir, plagi, però a nivell del manierisme, de no, que hi ha compositors molt bons, però hi ha compositors que troba un sistema i vinga, feu el mateix. Per exemple, jo vaig fer una obra que m'ha tingut molt d'èxit, que és l'homenatge a Carmen Amaya, perquè com que estava enterrada a Begur, l'August Puig me'n parlava i els percussions d'Estrasburg me van fer un encàrrec i dic, ara faré un homenatge a Carmen Amaya, no? Però va tenir molt d'èxit, molt d'èxit, perquè les percussions i això. I llavors imagineu-vos que hagués començat a fer Carmen Amaya, és això el que vull dir jo, no? Doncs, bueno, jo sempre amb la idea de que, com deia el Schoenberg, que la creativitat és recerca, o sigui que per ella és recerca, i en acabat també jo vaig trobar no és això, una frase molt interessant del Francesc Bombona, que quan parlava dels Subirachs, que feia una gran diferència entre sinceritat i autenticitat. No? I esclar, i s'ha dit, noi, està molt bé. Jo amb els Subirachs, a la seva bona època, vam tindre una relació, en Cabat quan va començar a fer aquelles coses, i Cabat me va invitar a la Sagrada Família, i vés, home, el Gaudí, no, és que no pot ser, però a mi jo no hi estic d'acord, però bueno. Però això de la sinceritat i l'autenticitat, jo ho vaig, com si diguéssim, ho vaig traduir amb el primer llibre que jo vaig escriure, Ab origine, que és amb el capítol sisè que posa autenticitat. I simplement me penso, si mal no recordo, que jo posava que, per exemple, sinceritat, que això és que trobes una cosa fantàstica, i l'endemà dius, però què és això? No és res. I en canvi, l'autenticitat és, per mi, l'inspiració simplement tindre idees. O sigui, per mi l'inspiració, perquè n'hi ha que diu, noi, vés allà en aquell paisatge, a veure si t'inspira. Sí, tindre idees. Però, llavors, per mi, la verdadera inspiració, és com diu el Schoenberg, doncs, si tens una idea, aquesta idea, després a vegades dius, no, si això no era res. Però si l'idea la vas continuar tenint, doncs l'idea entra a dins la nostra ment, on ja hi portem molta informació de fora, es barreja allí i després d'un temps, si torna a sortir, doncs allò vol dir que allà hi ha una autenticitat i comences a treballar amb allò i resulta que allò quan s'ha fet la partitura, és el que tu has fet. I llavors jo dic, i una partitura, quan està acabada del tot. O sigui, ni la tècnica, el sistema, o la forma, o això, t'ha servit, ha de servir per una altra. Només és tot per allò. Quan allò està, tot ja està. Jo dic una partitura, jo amb el pervindre no m'interessa, m'és igual. Si es toca, bé, millor, i si no es toca, també. A mi el que m'interessa és una obra que, per almenys, quan la faig, estic en aquell moment amb les facultats per poder-la fer i per donar tot el que puc de mi, i ja està. O sigui que aquí s'ha acabat, no? I llavors, doncs, a partir d'aquí, jo he fet bastanta música. Hi ha gent que ha fet molts diners, perquè nosaltres diners molt pocs, o sigui que molts diners amb una música, sobretot aquests cantautors, com el Raimon i tots aquests i això. Hi ha un d'aquests que a mi em va cridar, em van invitar a sopar i va demanar que jo li fes, si li podia fer els arranjaments. I jo, home, vostè té un grup, hi ha volums de música, i home, miri, si vostè vol col·laborar amb el meu grup, ho haurem de fer de la manera següent. Jo toco, paro i vostè canta. I en que vaig jo torno a tocar i vostè torna a cantar, si vol, no? Clar, i bueno, però la qüestió que l'empresari d'ell, que m'ho haguessin pagat molt bé, i em va dir, no, mira, Joan, diu, és que, diu, el nostre cantant era el Raimon, ja us ho dic, això a l'època, i molt bé, perquè és un gran. I això, diu, jo, diu, en aquella època ell havia de gravar la música aquí, l'enviava a París, i llavors a París, aquells que fan, saben molt bé fer el Moyen-Age, i això, doncs, tres o quatre, i feien uns arranjaments que aquí no trobava ningú, perquè feien arranjaments de cabaret, de coses així. I el Raimon, jo li vaig dir, diu, Raimon, i que això jo t'ho podria fer, perquè dic, a París jo vaig començar fent unes cançons quan estava fent així, i però no t'ho faré. Diu, no, diu, sí, home, però escolta, que et pagaré molt. Diu, no t'ho faré, perquè si faig això, no puc fer la meva música. Jo no sóc capaç de fer això, que cuidado, eh? Això és un altre tema i també hi ha molta competència i això. Jo ja tinc prou feina a fer la meva música. Esclar, és que és així. O sigui, i llavors jo, doncs, tinc la sort de que, degut a les circumstàncies, he conegut tot tipus de música. I si voleu que sigui la veritat, a mi m'agrada tot, eh? Perquè jo conec molts col·legues que, ai, això no, que això, no, no. Clar, si has d'anar a tocar, jo, per exemple, que tocava a París al Pèl Tranquil, tocant tangos o cúmbies o el que fos, i això, però, bueno, home, això és vida, això s'aprèn. Jo, aquella època, me sabia greu, però en quatre estic molt content d'haver fet això en un moment, perquè doncs a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt, per exemple, una bona pel·lícula, que hi hagi música, per exemple, una pel·lícula de cinema negre, i poses un bon Ellingson en aquelles orquestacions, o pel·lícula, altres pel·lícules que s'ha de saber fer, o sigui, és un altre món. Per això jo als nens que els donava aquelles iniciacions musicals, sempre els parlava de gèneres musicals. I per donar-los un exemple, doncs l'agafava la Oda a l'Alegria de Beethoven i ja ho veieu. Això, la persona que vosaltres sentiu, que és aquell de Madrid, no sé què ho cantava, això, és que aquest senyor no és el que ha fet això. Ara sentireu, doncs, el Madrid. I llavors jo posava un trosset de Beethoven i us explicava com una bomba atòmica que a poc anaven sortint els cantants i tot això, i ho entenien molt bé. I dic, no poseu mai una música, l'heu de jutjar pel gènere que és aquella música. O no, no poseu una sinfonia de Beethoven, per exemple, doncs, no sé, amb un musical dels bons de Hollywood, no d'aquests, d'aquest compositor que teniu aquí, que ja no dic qui és, però que són les dones de Hollywood i això, que, bueno, igual, eh? O sigui que, sí, i això a mi em va servir molt. Doncs, bueno, anant per aquí, llavors jo vaig tindre encàrrecs de solistes, com el Lluís Claret, que li vaig dedicar, i de duos, de trios, és a dir, vaig fer música de tot ordre, pues, quan me sortia un encàrrec. Era una època que els encàrrecs existien, perquè ara els encàrrecs jo he tingut, de la meva música, he tingut tres encàrrecs molt interessants sobre temes científics que me'ls ha fet la residència d'investigadors. Que la primera obra va ser el Verbum, sobre el gen de la parra, la segona obra va ser el sincrotró, que és la llum del sincrotró, i l'última ha estat el Fiat Lux, que és, vaig rebre un encàrrec que el Mònic, pobreta, s'estava morint, que l'any 2015 era l'any de la llum. I llavors me van dir a mi de fer que era un encàrrec bo de la residència, doncs, sobre la llum. I noi, dic, això, a què faig jo sobre la llum? Sobre la llum de carburo que teníem al mar, això, així. I va ser quan vaig conèixer l'Antoni Clapés, que és per mi un poeta estupendo, i li vaig llegir dos llibres sobre la llum, i que, escolta, Antoni, em pots fer un petit poema, algo, així, i me'l va fer, i va estrenar al Palau de la Música en Josep Pons, ara fa poc, i l'Antoni, hem quedat amics, per sempre, perquè és una persona meravellosa, té uns llibres en català, que és fantàstic, i aquest poema, sabeu què feia jo, que no sabia què fer, el posava allí i anava escrivint, i em va sortir l'obra de Gran Orquestra Fiat-Lux, que aquí me van posar entremig del Wagner i l'Strauss, jo dic que aquí semblaré una brossa, i el Palau que estava així, veia, tot públic pel Guim Joan, no? Tot públic pel Wagner, claro, i l'Strauss, però la gent ho van prendre molt bé i em van aplaudir molt. Jo estava amb la cadira sentat de rodes i em vien aixequis, no, i em van aixecar dos o tres, perquè em veiessin. I va ser, es veu que els va agradar. El Pons va riure, diu, Joan, quan jo estic fent música, diu, és que has tingut molts aplausos, sempre diu, això, diu, me preocupa una mica. I és tota la raó, I jo, però a mi, això d'aquí, doncs, aquestes obres van ser obres, això, però he fet molta altra música, doncs, amb cor, al Palau de la Música, quan vaig ser compositor resident, doncs, me van demanar una obra al cor de cambra del Palau, i jo vaig agafar del Miquel Torres, del poeta pobret que va morir als 22 anys, als 32, vaig agafar, encara és hora de somiar, encara, que això va ser el Xavier García que m'ho va proporcionar. I és una obra que jo m'estimo molt, perquè me l'han fet. Ja et donaré un disc, que acaba de sortir, i el canten meravellosament, i altres obres. I llavors, jo també, amb la meva música, vaig fer una comparació, vaig parlar una mica de l'humanització instrumental. I aquestes eren unes paraules de l'Alfred Cortot, quan parlava, naturalment, del piano i dels romàntics. Perquè, escolteu, romàntics, ja poden dir, ah, sí, romàntics, sí, sí, vés al darrere, sí, ja. Ja, a mi, per exemple, la sonata de Liszt, jo tocava el Sant Francesc de Paula sobre les zones, i com que jo ho tocava bé, i tenia molt d'èxit, però és que quan veus la música de Chopin, és que un dia vam fer un concurs, un gran fuguista del Conservatori del Liceu, que feia fugues i tot, amb mi, diu, Joan, diu, saps que de Chopin no es pot canviar una nota? I sí. Diu, perquè, diu, estripava la música, o no estripava, però quan en tenia. Diu, fem una prova? Diu, quina? Diu, agafem una obra de Chopin i una de la romança sense paraules de Mendelssohn i mirem de canviar-li alguna cosa, aviam si podem canviar-li una frase o una nota o una d'això. Agafem una romança sense paraules i agafem, no sé si era la Barcarol de Chopin, que també la tocava jo. A Chopin no li vam poder canviar una sola nota. Impossible. El Mendelssohn sí, eh? El Mendelssohn no podies canviar algun i es podia variar una mica. Això no ho ha fet gaire gent. Nosaltres sí que ho hem fet. La humanització instrumental. I sabeu què volia dir el Corsot? Que això ja ho he aplicat també a la música contemporània, sobretot amb la música de piano i instruments sols, això. Humanització instrumental vol dir, com si diguéssim, agafar un instrument amb les seves condicions naturals, no tirant un tret al piano o carregant-se'l, tirant-lo d'una finestra, o això que s'ha fet molt també, no? I això, i llavors treure el màxim partit des d'un punt de vista tècnic i expressiu de l'instrument, però sense castigar-lo. És a dir, si hi ha un piano, tocar amb les tecles d'aquí. No. Jo també vull fer-ho de dins, tot, eh? O sigui que no. Però, doncs, això. I això em va agradar molt el que el Cortot deia de l'humanització instrumental. I llavors jo la vaig aplicar, l'he aplicat, per exemple, amb obres com ara la cadència del meu concert de cello amb el Lluís Claret, que és una cadència que després jo la vaig fer a part de l'obra, perquè són 5 minuts o 6, però que on hi ha moltes possibilitats, que d'això n'estic molt content, com se diu, l'Henri Dutilleux, que per mi és un dels millors compositors, que li vaig enviar el disc, i ara sortirà això. Va dir, diu, he escoltat el seu disc, diu, i m'ha encantat, diu, la seva música de cello, diu, perquè ha fet progressar la tècnica del cello amb l'orquestra, això. I en acabat diu, bravo per les fascinants sonoritats de l'homenatge a Carmen Amaya. Això m'ho posa el Dutier, escrit per ell, que ara sortirà amb un llibre, i això. I per això jo posava música. I tota música aquesta que he fet, doncs, he dit, pot ser humanització instrumental, que potser és una tonteria, però per mi vol dir això. Llavors, buscar les màximes possibilitats tècniques i expressives, no? Com el Liszt va fer amb aquelles suites i tot allò que no val res musicalment, però quan veus com està fet pianísticament, no? O sigui que, doncs clar, vol dir fent. Bueno, això és una cosa que jo, per exemple, amb una de les obres que més he dit això és amb el meu Passim Trio, que és una de les obres que a mi, doncs, que m'ha funcionat més bé, perquè el cello, el violí i el piano tots tenen una importància vital, però s'ajunten tots i jo he pensat sempre amb la humanització instrumental, diuen, aquests pizzicats, aquests això, aquests. I per què a mi m'interessa tant l'orquestra? Perquè jo sóc un gran admirador de Ravel, no com compositor, sinó que com orquestració el trobo verdaderament meravellós. Em va passar una anècdota, quan vaig ser compositor resident de la Universitat de Santa Bàrbara, que va ser el 1999, doncs me van invitar com compositor resident, perquè la composició de dir, volia saber com jo havia fet trama. I em van invitar una setmana. I el Pacífic, en aquell... I llavors, clar, els compositors d'allí tots me van ensenyar la música que feien i em trobo que tots feien minimalisme. Ai, ai, està bé, bueno. Diu, bueno, diu, què els sembla la nostra música? Dic, home, sembla molt bé perquè deu tindre que veure amb aquest sol, tant d'això que teniu del Pacífic, i que minimalisme, això... diu que no li agrada a vostè. Dic, home, jo minimalisme, dic, com que pel minimalisme, per a mi hi ha bones drogues i drogues dolentes, m'agraden les bones, no? Perquè, esclar, quan sents repetir una cosa, ja ho endevines abans que ho repetirà, ja no és una bona droga, no? No. Diu, però escolti, diu vostè, quina obra ens donaria? Com a obra minimal? Que el bolero, home, el bolero. Que no ho veieu? Que el bolero, dic, és una bona droga, perquè la melodia aquella, a pesar de tot, té un algú que es posa a dir, però sobretot, l'orquestració. Escolteu, és que l'orquestració, a més, jo he tingut la sort de dirigir-la amb l'OBC i sabeu com la vaig dirigir jo quan vaig sentir, quan vaig al Liceu veure la coreografia del Maurice Béjart, que allò era amb aquell tambor i això. I doncs, jo l'orquestra, com que és una obra que hi disfruto molt, que m'agrada molt, clar, ja es van quedar parats. Jo dic, home, si que estudieu-les, per cert, ja veureu, eh? No, és una tonteria, no? Això. Però bueno, això són coses que passen, però que són interessants, no? Això. I bueno, jo, segurament que m'he deixat influenciar, sobretot amb alguna obra. Al començament, jo vaig tenir el Schoenberg com el meu déu, perquè hi vaig aprendre molt. I perquè quan jo el dirigia, mai un músic se va poder queixar, per difícil que era, però es podia fer tot. Als 25 anys ell ja sabia orquestar més que ningú. Després he anat canviant i també doncs, jo, a vegades, doncs, diu, per què t'has tornat més líric? I com? I dic, penseu que jo vaig estar 12 anys amb el piano i doncs vaig tragar tot el lirisme del romanticisme pianístic, que no és una cosa qualsevol, i queda alguna cosa, em penso, no? O sigui que,
Sí.
bueno, més o menys la
Jo
meva
crec que
vida
l'orquestra molt bé,
és
molt
això.
bé, molt bé.
I llavors una última cosa,
Sí.
això sí, que jo m'ha agradat sempre molt perquè un compositor normalment ha de saber el que s'ha fet, ha de saber el que es fa al moment i si pot endevinar el que es farà. Llavors, a mi em venen molts joves aquí i a mi m'agrada molt que m'ensenyin la música, perquè jo he estat jove, sé el que és composar, i el que posa, diu, composar, diu, jo poso, és terrible composar i trobar amb si mateix. I què fas aquí, amb un paper? No tens cap influència de ningú, de res. A veure què passa, no? Sembla que no. I llavors els nois m'ensenyen la música, hi ha de jovens que això, n'hi ha d'altres que amb l'ordinador van fent, i jo dic, bueno, tots fan anglès, això sí, ningú fa italià. O sigui, com a dir, que escrigui algun italià, cony, perdoneu, és que ja n'estic tip d'anglès, jo no, si no miro l'anglès, jo el vaig començar, però ja m'ho tradueixen, m'és igual, però no s'acaba tot amb un idioma, i tot amb anglès, com que busquen i van i posen l'ordinador, ja és per tot, no? I això, però bueno, però, i llavors hi ha compositors que jo els he fet amb molt de gust un certificat, perquè avui tenim, gràcies a Déu, anche sì, che Spagna, voi qui a la nostra terra, Catalunya, doncs tenim algun compositor que el pots presentar per tot arreu. I escolta, jo estic molt content si em ve un jove de 20, 25 anys i això, i podem parlar i discutir perquè jo també vull estar jove.